Esport.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Esport.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope. Us acompanyem des d'ara i fins a les 4 de la tarda amb la informació esportiva de la jornada a casa nostra. Ja tenim el Barça només un punt de l'Atlètic de Madrid a 9 jornades pel final de la Lliga. Li va costar moltíssim al Barça superar el Valladolid. Ho va fer sense jugar bé, amb gol de Dembélé al darrer sospir i després que alguna decisió arbitral l'afavorís, sobretot l'expulsió d'Òscar Plano als 79 minuts de partit. El Barça no va estar afinat, va estar més aviat espès, però no se li pot negar que va buscar la victòria fins al final i va acabar trobant el premi dels 3 punts per deixar la Lliga en un mocador. Atlètic de Madrid, 66 punts, Barça, 65, Real Madrid, 63, Sevilla, 58. Així està la classificació, repeteixo, a 9 jornades pel final. Ni Messi ni De Jong van veure groga, així que podran jugar el clàssic dissabte. Ahir es va saber també que Philippe Coutinho va tornar a passar pel quiròfan al Brasil, operat d'un quist meniscal al genoll esquerre. Veurem si el tornem a veure jugar aquesta temporada. Avui toca estar pendents de la Champions, que tenim dos enormes partits. Són quarts de final anada. Real Madrid-Liverpool. Atenció que es baixa d'última hora Varane, que ha donat positiu per Covid. Es perdrà, per tant, també el clàssic de dissabte. I l'altre partit, Manchester City-Borussia Dortmund. Els dos partits a les 9, des de mitja hora abans al Tiempo de Juego de la COPE. Cas dia que vi. Aquest matí hem sentit les veus dels dos protagonistes que es mantenen ferms en la seva postura. Diacabí manté que Cala li va dir negro de mierda i Cala, el jugador del Cádiz, ho nega rotundament. Així que tenim el que teníem, la paraula d'un contra la paraula de l'altre. Cala, a més, ha anunciat que denunciarà a tots aquells que l'hagin acusat injustament. Hi ha relleu a la banqueta de l'Alavés, plega Velardo, arriba Javi Calleja. A l'Espanyol aquesta tarda sabrem per quant té Òscar Gil, que es va lesionar al camp de l'Albacete, i el Quique Iglesias ens parlarà d'Omar, que va tenir un bon debut al Carlos Belmonte. Al Girona, atenció, que hi ha dos lesions importants. Samu Saiz en té per 15 dies i Bernardo baixa per un mes. I el Sabadell, que després de la victòria del Cartagena 2-1 davant de l'Alcorcón, cau fins a la 20a plaça i es queda a 4 punts de la salvació. El Barça d'handbol ha certificat la classificació pels quarts de final de la Champions, tornant a golejar a l'Elverum, aquesta vegada per 39-19. Els blaugranes s'enfrontaran al vencedor de l'eliminatòria entre el Brest i el Saporozzi, que juguen dijous la tornada del seu encreuament. I una d'olimpisme, Corea del Nord, ha anunciat que no participarà als Jocs Olímpics de Tòquio per preservar els seus atletes del Covid. Avui comentarem la jugada amb l'Emilio Pérez de Rozas i el Tomàs Guasch i les preguntes del dia a Esports Cope, que us formulem com sempre via Twitter. En clau Barça, un Barça que va patir per guanyar-li al Valladolid, us preguntem si creieu que guanyarà la Lliga. Creieu que sí, la majoria, però no de gaire, 55% dels vots. Creieu que no guanyarà la Lliga el Barça, el 45%. En clau espanyol us preguntem qui és el futbolista més determinant, si RDT, que porta 20 gols i 2 assistències, o en Barba, que porta 8 gols i 13 assistències. Guanya clarament RDT, 72%, en Barba, 28%. El Marc Paires està al control de sol, la Sílvia Ortiz i el Víctor Navarro a la producció. Us parla Joan Batllori, passant 9 minuts de les 3 de la tarda. La pilota ja roda Esports Cope. ¿Te ha llegado el seguro y no llegas? Pues tranquilo, en Verti quieren ayudarte. Por eso te dan un 40% de descuento en el seguro de tu coche y además puedes fraccionar el pago como quieras. Si necesitas ayuda, no lo dudes. Entra en verti.es, tu aseguradora digital.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Los olivos de Jaén sueñan con una nueva cosecha y se prenden de flores de aromas suaves. Y la Almazara de Oro Bailén guarda mil y un tesoros para ti, como el mejor aceite de oliva virgen extra picual de España, según la guía Iberoleum. Oro Bailén, lo mejor no es caro. Pídelo en tu establecimiento habitual y en orobailén.com.
Estoy muy feliz de estar en el equipo, agradezco la confianza del míster, bla bla bla, lo típico.
Mejor os cuento el verdadero fichaje de la gama Citroën Pro, el nuevo Citroën e-Jumpy 100% eléctrico. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja, solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Tiempo de juego. El de la cadena. ¡Cope!
¡Ante Padoli!
Sí, señor, con saque del centro del Valladolid, pero ya lleva la bola el Barça. Es Mingueza que la deja para De Jong, para el suizo, para el Sanco. Centrando Codro a la madera. A la escuadra izquierda de la portería de Marc-André Ter Stegen. Todavía peligro para el Real Valladolid. El tiro fuera. Tal como venía el tiro de Roque Mesa, salió rozando el travesaño de la portería de Ter Stegen. Leo se la prepara, Leo. Leo en la frontal. Ahí está Leo. Leo de nuevo con el esférico. La deja para Pedri. Pedri quería meter para Leo. Otra vez Pedri. ¡Al palo!
Mira.
Final de la primera parte en meritorio. Empate a cero del Real Valladolid. Barça 0, Valladolid 0, jugadores a vestuarios, dialoga Leo con el árbitro Elena. Cuidado a Lucas Olaza, ¡fuera! Al lateral de la red del uruguayo, parte derecha de la portería, Marc-André Ter Stegen. Para Dembélé, carrera de Dembélé, entra en buena posición, Dembélé, 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 Masip, Griezmann fuera. El remate desde el suelo de cabeza de Griezmann. A la derecha de la portería de Jordi Masi. Para centrar Frenkie de Jong, para Araujo, mete la cabeza Araujo, el tiro. Gol, 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 Dembélé, gol. Gol, 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 gol. Pues final, final, final. Tres puntos de oro, tres puntos de oro antes del clásico sufriendo en el 44 y medio. De esta segunda parte ha marcado Ousmane Dembélé. Tres puntos de brillante, de oro y brillantes para el Barça. Dembélé 1-0. Elena.
Se lamentan los...
Doncs aquesta és la pel·lícula, el tiempo de juego de la Cope, d'aquesta soferta victòria del Barça davant del Valladolid, 1-0, una victòria que deixa el Barça a només un punt de l'Atlètic de Madrid. Queden 9 partits per acabar la Lliga. El Barça, que atenció, ha retallat 11 punts en 4 mesos a l'Atlètic de Madrid. La classificació la repeteixo una vegada més. Atlètic de Madrid 66, Barça 65, Real Madrid 63. Propera jornada, atenció, dissabte clàssic, Real Madrid-Barça i diumenge Betis Atlètic de Madrid. Saludo al Manuel Oliveros. Què tal, Oli? Bona tarda.
Bona tarda, què tal, Joan?
No va jugar un bon partit al Barça, però al final patint molt ho va treure.
No, sobretot a la primera part, no? Jugava lentament, jugava, no sé si amb desídia fins i tot, entre cometes, els jugadors del Barça. La segona part va canviar. A més, va canviar el dibuix de Ronald Koeman, va jugar millor, va entrepitjar l'àrea de Jordi Masip i va arribar al gol de la victòria al final. Jo estic, per exemple, pensant en el que pensen segurament els que no volien que guanyés el Barça, i me'n recordaria de l'àrbitre també, no? Però bé, des del punt de vista del Barça, va patir, va saber patir, va trepitjar molt l'àrea la segona part i segurament mereixia també aquesta victòria i aquest gol in extremis de Dembélé al minut 90.
Sentim a Ronald Koeman al final del partit. Creu que el Barça pot guanyar aquesta Lliga, però haurà de jugar millor en els partits que queden.
El equipo está capacitado de ganar los partidos, pero yo creo que también ha demostrado hoy que hay que estar a tu nivel, hay que tener efectividad, entonces hay que tener frescura en el equipo. Yo creo que nos faltaba un poco de frescura, puede ser por tema de selecciones, el parón. He visto el equipo diferente que el equipo últimamente, entonces sí. Volvemos a de antes, sí, estamos capacitados de ganar nuestros partidos.
Elena Condis, bona tarda.
Hola, Joan, molt bona tarda.
Va costar moltíssim, li va costar molt al Barça endur-se el partit d'ahir, un partit que pràcticament tothom donava ja per descomptat, però el partit d'ahir és la prova de que tots els partits són perillosos. Ara que el Barça ja es pot centrar en el clàssic, ahir moltes dificultats, però orgull i perseverança fins al final.
Sí, victòria èpica, victòria agònica, al minut 90, amb protagonisme per Dembélé, que suma 26 partits seguits jugant. Li ha canviat fins i tot la cara a Dembélé amb Koeman. Potser per això el tècnic apostava públicament per la seva renovació ahir. Vull que es quedi, deia després del partit. La posada en escena de primera part va ser espantosa. L'únic reconeixible diria que van ser els mateixos jugadors dels anteriors tres partits i el dibuix, un dibuix que va canviar Koeman amb encert a la segona part. El descans, Messi fins i tot ho veia tan negre que el túnel de vestidors arengava els seus companys amb venga, tenemos que poner una marcha más, hay que sacar un gol como sea. La bona notícia és que tant Messi com De Jong van acabar el partit sencer, sense veure groga, per tant podran disputar el clàssic. Messi al descans patia, li deia el delegat Carles Naval, com captaven les càmeres, se li llegia els llavis, que veia a l'àrbitre, a Jaime Latre, amb ganes d'ensenyar-li la targeta. Bé, finalment no la va veure. I el Barça, l'altra bona notícia és que té la Lliga a la seva mà. Començava l'any a 11 punts de l'Atlético, ara es posa a un punt del líder, i llegia un tuit de Koeman d'aquest matí, després del patiment, després d'haver dormit, un tuit autocrític molt realista. Una victòria d'ella, sin jugar bien, estamos listos para un final de temporada bonito y emocionante, ahora por el clásico.
Doncs sí. Escolta, la mala notícia és que Coutinho va tornar a passar pel quiròfan al Brasil i ja veurem si el tornem a veure jugar aquesta temporada, no?
Sí, diu adéu a la temporada. Ara t'explico per què. El Barça comunicava que havia estat operat satisfactòriament d'un quist al genoll esquerre. Qui el va operar és el doctor de la selecció brasileña, Rodrigo Lasmar, el metge de confiança de Coutinho, que al mitjà Globo Esporte avui aporta més detalls. Són declaracions del metge, de Rodrigo Lasmar, qui va operar ahir a Coutinho. Un, diu que Coutinho es va sotmetre a una doble intervenció, l'extracció del quist, i també se li va tractar la lesió a quiròfan. Dos, confirma més que és la tercera cirurgia de Coutinho. Parla de tercera cirurgia, encara que a nivell oficial només tenim confirmació de la primera, del dia 2 de gener, 4 dies després de que es lesionés, i de la d'ahir. I tres, encara que no especifica ni el Barça del comunicat ni tampoc el doctor en aquesta entrevista de Globo Esport, en aquestes declaracions, el temps de baixa dona a entendre que Coutinho diu adéu a la temporada amb el Barça i que l'objectiu seria intentar estar recuperat per la Copa Amèrica, que comença el 13 de juny. És una mala notícia pel Barça, perquè se li complicarà la venda del brasiler, s'haurà perdut mitja temporada des que va caure lesionat el 29 de desembre. Però, com que li hem de veure a vegades el got mig ple a les males notícies, el Barça el que s'estalviarà és de pagar-li 20 milions d'euros al Liverpool en concepte de bonus, perquè Coutinho, que ara suma 90 partits de blaugrana, si arribava al centenar, havien d'abonar al Barça, al Liverpool, aquesta quantitat, 20 milions d'euros. No els complirà aquest any. Si la vinent és impossible vendre'l, suposo que l'alternativa seria buscar-li una cessió, com l'any passat al Bayern. Així alliberes massa salarial, t'estalvies una fitxa altíssima i aquest bonus de 20 milions d'euros.
Condis, gràcies.
Adéu, bona tarda.
Bona tarda. Com deia l'Oli, l'arbitratge és un factor que s'ha de tenir en compte també per valorar el partit d'ahir. De fet, el Valladolid es va queixar molt de l'arbitratge de Jaime Latre, que va estar malament, en general, diria jo. Reclamen sobretot unes mans a l'interior de l'àrea de Jordi Alba i també que l'expulsió de Plano, d'Òscar Plano, als 79 minuts de partit va ser injusta. Aquest és Sergio González, el tècnic.
No hay un reglamento que diga que la altura de la mano depende para que sea penalti o no es penalti, ¿no? Si la pelota va hacia portería y le dan la mano, de igual que está arriba, que está abajo, le da en la palma de la mano, está en trayectoria. A partir de ahí es penalti. Pero yo te insisto, si él piensa que está baja o está alta, que vaya a confirmarlo con el VAR. Si no estoy diciendo que esté alta o que esté baja. No sabes la altura en concreto, tienes duda, vas allí y muchas veces ha ido el árbitro al VAR y no ha rectificado lo que ha pitado. Si yo no te estoy diciendo que la altura sea determinante, creo que en el reglamento no pone la altura de la mano, pone te dan la mano, o no, esto es como cuando estás embarazado, ¿no? O estás embarazado o no estás embarazado. Y es o te dan la mano o no te dan la mano. Te dan la mano, da igual la altura, es penalti. Y si tú crees que no, por la altura vas y lo miras. Por eso te digo que la polémica no es que está, es que es un penalti que no nos ha pitado.
Oli, es va queixar molt Sergio de l'acció de les mans d'Alba, quan a mi em sembla més clara encara l'expulsió, per mi no expulsió, era groga, d'Òscar Plano.
Sí, sí, perquè la mà d'Alba per mi no és penal. És a dir, s'ha d'aplicar el sentit comú i jugar al futbol. El futbol es juga amb els peus i a vegades et dona la mà. No és que tu vulguis donar la pilota amb la mà, sinó al contrari, no? De manera que per mi no és penal. I el tema aquest, sí, jo envio el tema de la targeta naturalment d'Òscar Plano, era per mi groga. I va treure la vermella. Jo crec que sí que es pot queixar d'aquesta circumstància, sobretot també ho deien a la transmissió el Miguel, el Sanabre i el Paco Gémez, és que s'ha d'aplicar el VAR. ho deia el Pedro Martín, si des del bar et diuen no, no, és que te has passat, xato, te has passat, míralo de nuevo, tal, llavors sí que s'ha d'aplicar aquesta situació. Jo crec que va perjudicar, sobretot en aquesta jugada. Diuen també que va fer una falta abans del gol Trincao a Roque Mesa, no la vaig veure, però jo crec que sí, que el pitjor de tot va ser deixar amb 10 jugadors al Valladolid.
De les dues accions, de les mans d'Alba i de l'expulsió de Plano, es va queixar l'alcalde de Valladolid, Óscar Puente, al Partidazo, en aquests termes.
A mi el penalti me parece... Las dos jugadas, penalti y la expulsión, además muy, muy próximas, y en un momento en el que claramente el árbitro está en una labor de ayudar al impotente equipo grande que no puede con el pequeño y que tiene que ganar, no sé si porque así la liga se aprieta más, no sé qué razones puede haber, pero que desde luego la actuación no es inocente, yo creo que eso está muy más que claro, ¿no?
Déu-n'hi-do, no es va tallar l'alcalde de Valladolid, Óscar Puente. Fem una pausa i analitzem amb el tècnic Manolo Márquez.
Esport.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Esport.
Celebremos juntos este momento.
Con Soto,
y brindemos todos por más encuentro.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Con Securitas Direct estarás protegido también cuando estás dentro de casa. Conecta tu alarma en modo noche y activa los sensores de puertas y ventanas. Estarás protegido si alguien intenta entrar mientras puedes moverte libremente por el interior de tu casa. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
Ara feia temps que no parlàvem amb ell, amb el Manolo Márquez, perquè el tenim entrenant a la Índia, al Hyderabad, concretament. Manolo, hola, bona tarda.
Què tal, bona tarda.
Què tal, com estem? Estàs per aquí, que esteu ara entre temporada i temporada, no?
Sí, amb això del Covid s'ha fet una temporada express. Ja de per si és curta la Lliga Índia, però jo crec que encara s'ha fet més curta i llavors ara el forat entre temporada i temporada... és gran i fins al juliol no hem de tornar cap allà.
Escolta, llàstima que us veu quedar a un pas, pràcticament a un gol, de no poder lluitar en el play-off pel títol de Lliga, no?
Sí. Ha estat una gran temporada. La veritat és que l'equip no només ha rendit, sinó que ha jugat molt bé, però és veritat, en l'última jornada encara teníem opcions i ens vam quedar per un gol, ens vam quedar fora d'intentar lluitar pel títol, però bueno, és evident que tothom va acabar molt content allà.
Mm. Què t'has trobat allà? Com és allò? Com és la Lliga Índia?
La Lliga Índia està molt ben organitzada, tenen molta influència anglesa, evidentment, molt Premier, i l'únic és que, evidentment, la qualitat del jugador d'allà és molt baixa, perquè tampoc van estrangers que diguis que són de primer nom. Llavors, i són els millors, evidentment. La qualitat del jugador indi pot ser un segon AB o fins i tot et diria que un tercera divisió d'aquí, eh? O sigui, no... La veritat, l'altre dia van jugar un amistós, la selecció índia va perdre 6-0 contra Emiratos Àrabes, que és veritat que Emiratos és un equip que sempre lluita per classificar-se pels mundials i fins i tot ha jugat algun mundial, però el nivell, jo crec que encara és una lliga jove, però que és veritat que està creixent, però que encara li falten uns anys. No?
I són molts... Hola, Manolo. Són
hola,
molts d'aquí del futbol espanyol?
Són?
Sí, sí, són molts del futbol espanyol, que esteu allà a la Índia, no?
Mira, dels 11 equips que hi ha a la Superliga, que són franquícies allà, 7 entrenadors eren d'aquí.
Uh-huh.
Sí, dic 7 perquè al final crec que només vam acabar 4, però 7 eren d'aquí. Sí, la veritat és que la influència és molt gran. Sí.
Està encara per allà Sergio Llobera?
Sí, és el que ha guanyat la Lliga, Mumbai. Està al Grup City, amb el Mumbai City, i és el que ha guanyat la Lliga. De fet, els 5 primers classificats som els 4 entrenadors espanyols i el tercer, el que va quedar tercer, l'entrenador era un un noi indi, que l'únic entrenador d'allà de la Índia, que com us podeu imaginar, pues és un heroi nacional en aquest moment.
Tu diràs. Escolta, em deies que allà es veu molt la Premier i poc la Lliga Espanyola, que no has vist molt el Barça aquesta temporada, però sí els últims partits que ja estaves per aquí. Ahir sí. Com el vas veure? Li va costar molt, eh?
Li va costar molt, i a més tenint en compte la línia que portava. Jo penso que el primer partit que jo vaig veure a l'arribar aquí va ser el de la tornada del Paris Saint-Germain, que va estar força bé. Sí. Va fer un partidàs a Sant Sebastià també. Mm. La veritat és que la línia que estava veient del Barça, molt, molt bona. En canvi, ahir es va trobar, no sé si un excés de confiança, pensar que es va jugar contra el Real Madrid ja aviat, no sé, però es va trobar un per mi, un gran Real Valladolid, que va plantejar molt, molt bé el partit i sí, la veritat és que va costar moltíssim i es podria considerar, home, just així, perquè ataca molta estona el Barça, però el Valladolid, déu-n'hi-do, també les contres al perill que va portar.
Sí, sí, va fer un gran partit al Valladolid. Koeman va tocar el sistema, el descans, va introduir canvis... Sí. I bé, al final li va acabar sortint bé.
Sí, va canviar, va començar amb el sistema que està jugant últimament amb els tres centrals i a la segona part va jugar més amb quatre defenses i, bueno, amb Dembélé més obert. És veritat que la segona part, la primera part va ser molt, molt, molt fluixa del Barça i es veia que el que deia, no, el Messi al túnel de vestidors, que segurament era el que havia dit el Koeman al vestidor, que si no posaven una marxa més, doncs els hi costaria molt. I va costar moltíssim posant una marxa més. Però bueno, és evident que al final, ara mateix estàs a tiro de guanyar la Lliga, evidentment, i ara ja... Jo me'n recordo, ho dic perquè com no he estat aquí, el debat d'abans de marxar era on està el 4-3-3, ara jo crec que la gent pràcticament ja ni s'ho planteja. Això, o sigui, ara jugant amb tres centrals, 4-2-3-1, sí, a vegades 4-3-3, però bueno.
Tu creus que com a entrenador, Ronald Koeman, ara, després del que va veure la primera part i el que va canviar la segona part, posant De Jong més de volant, com deies, i Dembélé més a la banda i tal, doncs li farà almenys dubtar una mica de continuar amb els tres defenses o no?
Bona pregunta, perquè jo crec que el Real Madrid està en una tessitura bastant similar. Avui he llegit, no?, que Varane no pot jugar i,
sí,
que Ramos tampoc. Tindrà Nacho, jo crec que el Madrid sí que ho farà, jugar amb tres centrals com l'altre dia, amb Mendy, Nacho i Eder Militao. Mm-hmm. I és possible que el Barça, jo crec que el Barça també jugarà d'entrada, crec que jugarà amb tres centrals també.
Per acabar, Manolo, les jugades polèmiques que et van semblar, et semblen mans d'Alba què opines de l'expulsió de Plano?
Mira, jo ho sento, però jo vaig posar un tuit ahir la nit, que jo no sé si és que em faig gran o què, però amb això de que cada cop es canvia més el reglament, jo vaig posar que per mi no és ni penal d'Alba, sí, ni expulsió d'Òscar Plano, cap de les dues coses. Mm. Però t'he de reconèixer, o suposo que estarem d'acord, que hi ha hagut aquest tipus de mans que durant aquest campionat s'han sancionat com a penal.
Sí, sí. Amb les mans ja estem tots despistats.
Exacte. Sí, sí. El problema és que jo penso que pels àrbits i el VAR i no sé què, si al final és simplificar el reglament, no liar tant el reglament, no? Perquè al final és que és igual, si al final el VAR està molt bé, però al final no, és una persona el que decideix. Llavors, sí, jo penso que en la jugada al penal el tio del VAR poc té a dir. A la jugada de l'expulsió, jo crec que el del Bar sí que li ha de dir que escolta, que no és ni una entrada, ni, no és ni per darrere. Sí que és per darrere, però és una mica lateral.
Sí. Amb groga n'hi havia prou.
I tant, sí, i sí, tant. Sí, sí. Es fa molt més mal Dembélé xocant amb el genoll de Bruno que per la... I per mi, bueno, pues, evidentment... Però és que estem... Cada setmana estem igual, i això... Això no és bo. O sigui, ja hem arribat a pensar del VAR que era una gran eina, i molts ho continuem pensant, a pensar que realment, doncs,
ja, el que fa
és complicar més.
Sí, sí. Teniu VAR a la Índia o no, Manolo?
No. I
millor.
Allà potser sí que ho necessitaríem allà. Però bueno.
Manolo.
El nivell dels arbitratges és tremendo allà.
Ho comentem un altre dia. Gràcies per estar
escoltant,
com sempre, i parlem més endavant. Una abraçada forta.
Gràcies a vosaltres. Bona tarda.
Adéu. Hem de parlar de la Champions, que tenim els dos partits d'anada dels quarts de final avui. Manchester City i Borussia Dortmund, vaya partidàs. I atenció al Real Madrid-Liverpool, els dos partits a les 9, des de mitja hora abans del tiempo de juego de la COPE. Miguel Ángel Díaz, buenas tardes.
Hola, Joan, buenas tardes.
Bueno, partido marcado, condicionado por una noticia de hace un rato, el positivo de Varane.
Lo que le faltaba a Zidane, que sí. Ayer al menos metía en la convocatoria a Valverde, que el uruguayo sale de molestias en el aductor, un solo entrenamiento, no va a ser titular, pero podría tener para un ratito, y fíjate, con todas las bajas que tiene atrás, porque son dos titulares indiscutibles, Sergio Ramos y Dani Carvajal, esta mañana nuevos test antes del partido, y ha dado positivo por COVID Rafael Varane, baja importantísima para la defensa, estamos hablando además del cuarto capitán del Real Madrid, así que tiene todas las papeletas Militao, que el otro día al menos jugó contra el Eibar los 90 minutos, no tuvo mucho trabajo, pero hizo un partido decente. En los 10 anteriores solo había jugado 25 minutos contra el Atalanta, cuando Ramos pidió el cambio, así que bueno, pues no le queda otra a Zidane que cruzar los dedos y confiar en el brasileño, porque yo creo que no va a cambiar su idea de tres centrales. Y resumiendo, pues va a ser el equipo que jugó contra el Eibar el otro día con Kroos por Isco.
Sí, sí. ¿Cómo queda la defensa? A ver, ¿cómo queda el once?
Pues sería algo así como Courtois en portería, los tres centrales del otro día, Nacho de Libre junto con Mendy y Militao, dos carrileros, a la derecha Lucas Vázquez, a la izquierda Marcelo, Casemiro, Kroos y Modric en el centro del campo, y arriba Benzema, que lleva 9 goles en los últimos 7 partidos, y Asensio, que ha marcado también en los últimos 3. Otra opción es jugar con 4-3-3 y meter a Vinicius y cargarte a Marcelo, pero sinceramente no lo veo.
Claro, ellos tienen bajas importantes atrás también, pero es que arriba tiene mucha pólvora, Miguel Ángel.
Sí, evidentemente el Liverpool, su principal fortaleza es arriba, con Jota, que está en un gran momento, con Salah, con Mané, también ha reaparecido Firmino, el brasileño, después de dejar atrás una lesión en la rodilla en el último partido, a ver si apuesta por Jota o por Firmino, y con muchas bajas, principalmente atrás, como el Madrid, ¿no? Tres titulares indiscutibles como Van Dijk, Joe Gómez y Matip están fuera por lesión, y también un centrocampista como Henderson se queda fuera de la convocatoria. Un Liverpool que, bueno, ahora lleva 3 victorias consecutivas, pero que enlazó 6 derrotas consecutivas en Anfield, en la Premier, algo realmente histórico, y que solo ha ganado, por ejemplo, 8 de sus últimos 20 partidos oficiales. Tienen 34 puntos menos en la Premier que tenían a estas alturas en la pasada temporada, y en el recuerdo de todo el mundo, pues esa final de 2018, la que ganó el Real Madrid. Recordemos que en 1981 también hubo otra final en París que ganó el Liverpool. Es curioso porque entre los dos son dos colosos europeos, suman 19 Copas de Europa, 13 en Madrid, 6 en Liverpool, pero solo se han visto las caras en 6 ocasiones, en 2 finales, 3-3 de momento, así que muy igualado, pero aunque hay mucha historia en juego esta noche, pocos enfrentamientos directos entre ambos.
Eliminatoria brutal. Os escuchamos después, Miguel Ángel. Un abrazo, gracias.
Chao, hasta luego.
Hasta luego. I abans del debat, cas dia Acabí. Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Aquest matí hem sentit els dos protagonistes de l'incident i els dos es mantenen ferms en les seves postures. Un denuncia l'insult i l'altre cala... Ho nega categòricament.
Sí, havia de comparèixer davant els mitjans Cala a les 12 del migdia, però 5 minuts abans, en dia que havia trencat el seu silenci, i amb un vídeo de 2 minuts penjat a les seves xarxes socials, ha reiterat tot el que va assegurar a la gespa diumenge. Després de 2 dies de silenci, el jugador del València deia que estava tranquil i que volia parlar.
En Cádiz, el domingo, hay una jugada donde un jugador me insulta. Y las palabras son negro de mierda. El jugador me diga eso. Y eso es intolerable. Yo no puedo cuestionar eso y bueno, habéis visto todos mis reacciones y bueno, eso no se puede pasar en la vida normal y sobre todo en el fútbol, que es un deporte de respeto. Yo hoy me siento bien, pero me ha dolido muchísimo. Pero bueno, yo espero que la liga van a hacer cosas, sanciones, y para tener pruebas para que que se vea todo, que todo sea clara y ya está.
Les paraules de Diakabi, que acabava donant les gràcies al València, als companys i a l'afició. Anem ja amb Cala, el jugador del Càdiz ha parlat després de l'entrenament i una mica més tard del que estava previst, a les 12 i 20 minuts. 3 minuts d'explicacions per començar a la ciutat esportiva i després 32 minuts de roda de premsa on ha respost a totes les preguntes que li volien fer als periodistes. El primer que ha fet Cala és dir que és innocent.
Nunca he dicho eres un negro de mierda, no se lo he dicho. Y eso está bastante claro. Hay dos opciones. O se lo ha inventado o ha entendido cuando yo me giro y digo déjame en paz, entiende lo que él cree que ha escuchado. Por eso cuando viene hacia mí, le intento explicar que yo eso no lo he dicho. Hasta en dos ocasiones. Y después ya lo que se pasa es un circo. Es Gabriel Paulista diciendo a la cámara algo que le ha dicho su compañero. Es Gabriel Paulista instando a su compañero cuando lo está calmando Fali, le está diciendo que tranquilo, a meterse para adentro. Para el vestuario, es un circo. Es mucho más sencillo que somos profesionales del fútbol. Si te ha dicho eso su compañero, que te lo he dicho, me coges y me reúnes con él. Y te explico lo que ha podido escuchar o lo que he dicho. Y volvemos a jugar al partido de fútbol. No todo lo que se formó.
Escoltem ara un segon i últim tall de Cala, on afirma que l'han jutjat prèviament sense escoltar-lo.
Hay 20, 25 cámaras en un campo de fútbol, no sé cuántos micrófonos, 22 jugadores, 3 comités de arbitral. Cuando supuestamente o presuntamente él recibe un insulto, hay alrededor de 7-8 jugadores alrededor de donde yo estoy. Y nadie se entera. Déjame dudarlo, al menos déjame dudarlo. Han opinado todo tipo de personas. Antes de terminar el partido, sin escuchar mi versión, me han juzgado. Se han arrimado a ganar protagonismo, a ganar votos, a ganar diferentes tipos de cosas. Que estamos dañando el fútbol español. Que no hay racismo en el fútbol español. Que no existe racismo entre los jugadores del fútbol español. Me niego a pensarlo. Estoy a favor de apoyar la lucha contra el racismo. Es que es así. Es que lo reclamo, lo digo, lo reitero.
Per cert, a l'acaba aquesta compareixença, el València ha emès un comunicat oficial sota el títol Juan Cala, no te creemos. Lamenten les seves paraules i diuen que ha perdut una gran oportunitat d'acceptar el seu error i de demanar disculpes.
Gràcies, Víctor.
Gràcies.
De seguida ho comentem al debat.
Cotxes que volen, robots que cuinen, dispositius que parlen, rellotges que truquen i resultats mèdics que arriben en un instant. Ho has sentit bé. A Creu Blanca disposem d'un servei digital de cites mèdiques i recollida de resultats perquè en menys de 48 hores tinguis el teu diagnòstic. Demana la teva cita a creublanca.es o truca al 93 412 1212. Creu Blanca. Ara és el moment.
Vinga, obrim debat a Esportscope amb l'Oliveros, amb l'Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
Hola, Joan, què tal?
Molt bé, i amb el Tomàs Guasco. Hola, Tomàs.
Hola, guapos, què tal, obrim?
Bé, aquí estàvem escoltant a Diakabi i a Cala.
Sí.
I jo escolto el Diakabi i penso, no s'ho pot inventar, i escolto el Cala i també me'l crec. És que no sé què pensar, la veritat, ja, amb això.
No, penso que estem tots igual. Vull dir que, per una banda, costa molt pensar que un tipus inventi això. Alguna cosa no l'ha predit, sense l'altra que no. No hi ha un àudio, no hi ha res. No hi... És un mal embrollo aquest. Mm. Clar, sí, perquè... com ho substàncies, això?
Que si no hi ha prova... Si no hi ha
clar,
una prova...
Me creo a uno, me creo a l'altre, no sé. Mm.
És que, además, con todo en la vida, pero con estas cosas, pues más, hay que ir con mucho cuidado, porque, además... Todos hemos vivido, e históricamente, bueno, no solo hecho, se han hecho películas y todo, sobre errores flagrantes y sobre juicios, ¿no? Con antelación y tal, de que la gente se ha puesto del lado de uno o de otro y tal, o de una o de otra y tal, y después ha resultado que era mentira o que era al revés de lo que todo el mundo había presupuesto. La verdad es que a mí, digamos, Y insisto, como nosotros cuatro, creo, y como mucha gente, no estoy de un lado ni de otro. A mí lo único que me hubiera gustado es que, sobre todo, la versión de Cala hubiera salido de inmediato. En eso estoy bastante con la posición de Juanma Castaño del domingo por la noche, diciendo, si a mí me ocurre eso, y eso no es verdad, yo te prometo que me paso la noche o la tarde-noche del sábado paseándome por todas las emisoras y en todos los periódicos y me someto a escrutinio de todo el mundo, ¿no? A mí el tema este del decalage, del dejar pasar dos días, de ver cómo reacciona, porque claro, además, en ese sentido, tú que tienes derecho a decir que se ha formado un circo alrededor de este incidente, con esa espera lo estás alimentando. Sí. Lo siento, ¿me entiendes?
Él ha dicho que el Cádiz le ha recomendado no hablar hasta hoy, bueno, y
mal,
que él es
mal por el Cádiz. Mal por el Cádiz, por cierto, que tiene un presidente que siempre suele atendernos muy bien, ¿no? Mm. Y suele dar muchas explicaciones cuando ficha a Gesé y cuando sanciona a aquellos que sancionó porque iban de fiesta y tal. Pues mira, también esta vez el presidente yo creo que podría haber salido enseguida también.
Un presidente que normalmente habla de inmediato, los cinco minutos.
Sí, por eso lo digo, por eso lo
cuento. De que le pasa algo, sale por la radio. Pero decís anteriormente que se ha de probar lo que dice o no dice Cala, el jugador del Cádiz. ¿Habéis escuchado o no?
Sí.
Un audio sí. De la señal internacional del partido.
Sí.
Y ahí se escucha lo de.
Se escucha muy bajito y muy mal, pero a mí me parece entender que sí se escucha. Se escucha decir negro de mierda, vas a llorar, pero tampoco se puede asegurar en,
pero
en
ese
esas
no es
imágenes...
el famoso, pero ese no es el famoso audio fake que dijo Juan Mayer por la noche, no, es otro.
No sé, es uno que circula.
Porque yo he oído el fake y el fake no tiene por dónde cogerse, vamos.
Es que
este
si
debe
no,
ser otro,
va,
este debe ser otro auténtico.
Sí, pero si no surte una cosa, David Conti, este audio es de esto, esto y esto, coño, eso es muy greu. O sea, aquí no vuelve a estar ancoñas de que la selección, la señal internacional, la nacional o la autonómica, yeah. Conti, o lo tienes o no lo tienes, es complicado. Es aquella coña que hablaban del día que el del Busquets y el Mico y el Macu y no sé qué. A veure, qui ho sap, el que ho diu? Sí. Oiga, que en un momento que jo he sentit gent que em diu a quanta gent se le cruzan los cables en un campo. Pues sí, pues sí.
Bueno, es que este es el tema, este es el tema, Tomás. El tema es,
claro.
el tema es la permisibilidad que ha existido.
Claro.
No solo en el mundo del fútbol.
Y lo del campo se queda en el campo y todo
claro,
está así de chorradas.
Sino en muchas sociedades y en muchas vidas cotidianas, ¿no? Que bueno, a ver, por favor, se puede decir. O sea, el propio término maricón, que se ha utilizado toda la vida, pues bueno, claro, los tiempos han cambiado, eso es así, y eso al final, lógicamente, acaba siendo lo que es una ofensa, que es un, es, ¿me entiendes? Es una cosa que está muy 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 mal dicha y que se debe de cortar por lo sano. Pero claro, en el fútbol, pues bueno, pues desde Hugo Sánchez, que contaba que iba con alfiler y pinchaba a los centrales en los corners, hasta bueno, pues,
y el Piloca Heredia, que era la leche.
Claro, Heredia o todo esto, quiero decirte, ¿me entiendes? Entonces, claro, ahí ese es un mundillo. ¿Me entiendes? Ha sido un submundo, un mundo de ellos, donde ahí, entre comillas, todo ha estado permitido. Pero claro, con la evolución del mundo y sobre todo con la sensibilización de la gente en estas cosas, con toda la razón del mundo, pues ocurre esto. Y desde luego, es evidente que tú no puedes hacer un juicio si no hay realmente pruebas. Pero repito, a mí... Lo único que no me ha gustado ha sido la tardanza en salir Cala y hacer este discurso perfecto que ha hecho, que te lo puedes creer o no te lo puedes creer, pero es su versión, evidentemente. Desde luego, yo sigo pensando muy adentro mío que es qué sentido tiene que Diakabi se invente esto. ¿Qué sentido tiene?
Sí, sí.
No, ninguno, pero por eso te digo que claro, él en el lío se pega una ducha, sale y habla y el lío es la mitad de la mitad.
Vaya.
Que siempre pensarás, oiga, pues mire, yo me creo a uno, me creo al otro, no me creo a ninguno de los dos, o ya cada uno tal. Ahora, el domingo por la noche esto tiene que quedar encaminado, ya no digo resuelto porque es imposible, ¿no? Pero bueno, yo creo que desde aquel show de todo, el mismo Kameni cuando se puso a hablar.
No, lo de Kameni, no, pero es que Tomás, cuando tú el domingo por la noche hablabas de Kameni, Tomás. Entre otros, porque también han debido
entre otros,
han debido haber muchos porteros negros en esa situación. En lo de Kameni, claro, lo del portero tiene la agravante de que tiene a 20.000 tíos detrás todo el partido. Todo el partido.
10 meses de su vida.
Claro.
Sí. Una referencia a la victoria del Barça d'ahir, Tomás. Tren de Glasgow o aparcat allà o...
Pobre, jo entenc el Valladolid, l'entenc perfectament, com hi entès molts equips petits a molts camps, que han sigut el camp, no han sigut uns altres. Jo els entenc perfectament. Però bueno, escolta'm una cosa, estem amb el de sempre. La mano está arriba, la mano está abajo, hoy está abajo, mañana está arriba, uno que empuja, el otro que no empuja, que si le coge la camiseta, no, porque la pelota no iba a él, iba al de al lado. Això és un merdeig, tu, que no hi ha manera. Sí. I normalment palmen els petits. Ara, conti, corramos un tupido velo, pues coño, 65, 63, 62, això és un xou terrorífic, bueno, que és un final de Lliga imprevist, no? Sí. Perquè a aquestes alçades pensaves que l'Atleti tenia 6 o 7 punts d'avantatge i que això seria com anar a cobrar loteria, no? Ara estàs en un moment tremendo, cony, el Madrid acaba de perdre el Varane, sí. O sigui, que jugarà sense sí. tres defenses titulars l'eliminatòria amb el Liverpool i amb el Barça, sí, sí. Pues, collons, se li posa al Barça molt bé tot això, però... ahir tampoc vam veure un Barça com per pensar que...
No va jugar bé.
Ja ho sentirem a dir.
Yo estoy con la reflexión que hizo anoche Manolo, total, que es lo primero de todo, es sacarse el sombrero frente a este entrenador íntimo amigo de Tomás y de
sus hombres.
Y ojalá yo lo pudiera tener también entre mis amigos, un auténtico
fenómeno. No valía para español, Chato.
Un auténtico fenómeno, realmente un auténtico fenómeno, una persona... sensata, una persona que se viste de los pies a la cabeza de una manera maravillosa y una persona que defiende a su club, que da una imagen de su club, de su plantilla y de su fútbol extraordinaria. Eso por un lado. Y por otro lado, yo desde luego no... Bueno, lo del penalti mira, pero lo de la expulsión me parece un escándalo.
Sí, no era, ¿no?
Lo de la expulsión me parece un escándalo.
Pero Emilio, pero... ¿qué ven? O sea, yo lo que te digo, lo de antes, ¿no? La mano arriba, abajo, tal cual, no. Que tú interpretes...
L'àrbitre Tomàs pot veure una entrada dura per darrere, però el d'arbitre li ha de dir a veure lo que te has passat.
No, perquè jo lo de la mà ho entenc. O sigui, jo l'entenc ahir, avui no ho sé. Sí. O sigui, avui a Valdebebas pot passar que pitin penal. Però bueno, dejémoslo. Ara, lo de l'expulsió és de dir, el senyor de arriba que està tomant un cubata.
Emilio, remata.
No, iba a decir que lo de la expulsión hace muchos meses, te estoy hablando hace un par de años, que yo, como todos vosotros, que veo mucho fútbol de Premier y bastante de la Liga Francesa, sobre todo porque tenía a Andoni Zubizarreta antes en el Marsella y veía mucho fútbol francés. En la Liga Francesa yo he visto cambiar tarjetas amarillas por rojas, y rojas por amarillas, sí. Y rojas por amarillas, sí, por el VAR. Un montón de veces.
No pasa nada. Aquí cuesta más.
Cuesta muchísimo. En la Liga Francesa lo he visto.
Aquí pasó con la Inglés, ¿no? Que le enseñaron la amarilla y le dijeron, no, es roja.
Sí, ya pero está. Escucha, pero cosa, la entrada por detrás. Solo hay un expulsado que fue Modric en Vigo, el primer partido del año pasado, que nos pusimos todos como motos. Que no, oiga, ese señor va a jugar la pelota. El tío llega antes y le da el... Oiga, no fastidie. No echaron a ninguno más. Mm. Haciendo lo mismo. Entonces digo, oiga, maestro, ¿es blanco o es negro? No empecemos con grises y con cosas raras. Hay un tío que le pega un hachazo a otro por detrás, a la calle, por atrás o por delante. Ahora, coño, lo que vale para hoy no vale para mañana.
Claro, hay que saber de este deporte del fútbol.
Y además, lo que nosotros reclamamos ahora es saberlo. Tú vuelves a pitar y vuelves a pitar que es expulsión, perfecto. Pero míralo.
Si ratificarlo, lo ratificas.
Claro,
si no,
míralo.
Rectificas.
O sea, yo soy el VAR y te digo, por favor, míralo. Ya está, sigues pitando igual, estupendo.
Senyors, ho hem de deixar aquí. Oli, Emilio, Tomàs, una abraçada forta.
Hasta luego.
Seguim.
Arriba la mare de tots els clàssics amb el Barça enfilat cap al títol de Lliga. I ho viurem amb el millor equip de la ràdio.
Soy Gerard Piqué. Escucha los partidos del Barça en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest dissabte, des de Valdebebas, Real Madrid, Barça.
Manolo Oliveros, Elena Condi, Josep Maria Minguella, Miguelito, Manolo Sanchí, Poli Rincón, Pichi Alonso. Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
Obrim el bloc dedicat als equips catalans de segona, començant per l'Espanyol. Avui comencem amb lesions. Quique Iglesias, bona tarda.
Sí, senyor, què tal? Bona tarda, Batllori.
Hem de saber avui què té Òscar Gil, no?
Es va fer mal, a l'espatlla esquerra, una entrada forta per part d'un jugador de l'Albacete, la segona part, el lateral dret de l'Espanyol, que ho estava fent força bé. Aquesta tarda hauríem de saber, o ho sabrà el club, perquè no ens informarà si té luxació, trencament, si ha de passar per quiròfan o no. És a dir, que aquesta tarda s'haurà de saber si pot acabar la temporada jugant alguns partits o se li ha acabat la feina fins al mes de juny, juliol, al bo d'Òscar Gil. Però a rei muerto, rei puesto, tenint en compte que Miguelón, Bayori, està lesionat també de llarga durada, vam veure el debut d'Omar El Hilali, que és un xaval de 17 anys que té molt bona pinta, que tothom en parla molt bé, té bon representant, és del Marroc, tot i que es va criar, evidentment, aquí, a Santa Eulàlia, al barri de Santa Eulàlia d'Hospitalet. Va arribar a l'Espanyol a l'infantil B de central, però m'expliquen que era una mica despistat com a central i finalment Pol García el va recol·locar com a lateral dret. Va anar creixent, infantil A, cadet, juvenil, i allà es va trobar el Moisés Hurtado, que ràpidament l'entrenador avui actualment de la Unió Esportiva Figueres, li desitgem molta sort al Moi, el veia així.
Bueno, pues lo de Omar es algo normal, ¿no? Algo que ya se veía venir. Es un jugador siempre predispuesto, a lo mejor con unas condiciones físicas de por sí muy buenas. Un lateral de recorrido, de altura, de estatura. Y sobre todo, pues las ganas que tiene continuamente de absorber cosas, de aprender, de evolucionar. Esa mirada que siempre nos fijamos con Chica. Esa mirada que tiene de competición, de saber que siempre él tiene claro que va a llegar arriba, y todo eso es lo que le ha hecho crecer tanto estos últimos años, ¿no?
El seu entorn va comunicar fa dos mesos, Joan, al club, que tenia interès al futbol alemany amb ell. Bé, de moment no hi ha res definitiu. El club va dir, doncs d'acord, que paguin la clàusula. Són 6 milions d'euros per aquest noi de 17 anys que és encara juvenil i que ha jugat mitjoreta a segona divisió. És evident, és molt aviat, però el futbol és així. El seguirem de prop i tant de bo pugui jugar molts minuts. I si no, esperarem a Lluís López, que està a casa amb Covid, que seria l'alternativa més lògica per acabar la temporada de manera satisfactòria per l'equip de Vicente Moreno al lateral dret.
Quique, moltes gràcies.
A tu.
Passem ara pel Girona, actualitat del Girona, amb l'Albert Díaz. Hola, Albert.
Què tal, Joan? Com estàs? Bona tarda a tothom.
Allà també tenim lesionats i de futbolistes importants per l'equip, eh?
Sí, dos que van ser titulars a l'últim partit, a la victòria davant la Ponferradina, per 3-1, però estem en una setmana, ara ho comentarem, que jo crec que pot marcar el futur del Girona aquesta mateixa temporada. Però els dos als que te refereixes, Samu Saiz, lesió als isquios, als isquiotibials de la cama dreta, mínim 15 dies de baixa. I Bernardo, al central, lesió muscular al bessó de la cama esquerra, mínim 4 setmanes de baixa. És a dir, que tornen les lesions, quan parlàvem Ferrer fa una setmana, quan visitava la nova Creu Alta al Girona, que no tenia jugadors ni sancionats ni lesionats, més enllà de l'absència pels compromisos internacionals que no va arribar de Bárcenas. Dic que estem en una setmana molt important perquè el Girona té com a proper rival el Rayo Vallecano, que crec que és un dels grans partits de la propera jornada. Dissabte, Rayo Girona. Per què? Doncs perquè el Rayo és l'equip que marca el tall de la promoció per pujar. Té 52 punts pels 49 que té el Girona, tot i que té una miqueta de trampa aquesta situació. És a 3 punts el Girona, però el Rayo encara té el partit pendent davant el Mirandés.
I fem un apunt també del Sabadell amb el Nazareno Grossi. Naza, buenas tardes.
¿Qué tal, Joan? Buenas tardes.
El Sabadell que cae a la antepenúltima plaza después de la victoria del Cartagena ayer.
Así es, Joan, y las principales novedades tampoco son buenas, y es que se confirma que Iker Navarrena sufre un esguince de grado 2 y Xavi Muniquet tiene molestias. Todavía se desconoce el tiempo de recuperación de ambos y el cuerpo técnico estará muy pendiente de saber cuándo volverán a contar con ellos. Como bien decías, la situación del equipo es realmente muy delicada. Luego de la victoria de ayer del Cartagena sobre el Alcorcón, el Sabadell retrocede una posición, se ubica vigésimo en la clasificación y ahora está a 4 puntos de la salvación, que en este momento la marca el Logroñés. A los dirigidos por Antonio Hidalgo les quedan 9 partidos para soñar con la permanencia, es decir, 27 puntos en juego. Y es posible, claro, pero en Sabadell son conscientes de que para lograr el objetivo hay que ganar o al menos no dejar de puntuar. Esta mañana los lesionados o aquellos que sufren alguna molestia han hecho trabajos de recuperación en la Creu Alta, mientras que el resto del grupo ha tenido el día libre. Mañana pasará algún jugador por la rueda de prensa, luego del entrenamiento en el que el equipo comenzará a preparar una nueva final que tiene el domingo frente al Cartagena.
Gracias, Naza.
Gracias, hasta luego.
Fins aquí al fútbol.
Este martes suena de nuevo el himno de la Liga de Campeones. Vuelve el mejor fútbol del mundo. Vuelve la Liga de Campeones. Desde las 8:15 jugamos la ida de los cuartos de final de la Champions. Real Madrid, Liverpool.
Juega con 5 defensas.
Vive en tiempo de juego un partido apasionante con el mejor equipo de la radio deportiva.
Y aplauso a cada uno de los jugadores.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Tiempo de juego.
Lo damos todo. Y recuerda, la información también continúa con el...
escucharla en Cope Más, Onda Media, cope.es y la aplicación móvil.
Cariño, ¿has pasado ya por la oficina para dar el parte? ¿No podemos seguir con el coche así?
Ahora que no voy a la oficina y termino tardísimo de trabajar, es imposible.
Algunas cosas han cambiado. ¿Berti o falso? Lo que no cambia es que Berti te permite gestionar tu seguro las 24 horas. Ya sea dar un parte, descargar un recibo o dejar un mensaje a un gestor, tu oficina e internet está siempre abierta. Entra en berti.es, tu aseguradora digital.
Hasta luego, muchas gracias. Qué profesionales los de Securitas Direct. Me lo han explicado genial. Y además me instalan la alarma esta misma tarde. Tenía razón mi hermana con lo de la atención y el servicio que ofrecen. Con razón son los número uno.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. La compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Esto es muy fácil. ¿Que con la que está cayendo no me das facilidades para pagar mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Vive una experiencia única en las tiendas Porcelanosa. Descubre diseños exclusivos y una amplia gama de productos innovadores. Nos adaptamos a tu presupuesto, porque en Porcelanosa estamos cerca de ti. Y ahora aprovecha los días Porcelanosa del 9 al 24 de abril y disfruta de unos descuentos muy especiales. Porcelanosa. Nuevos tiempos, nuevas ideas.
Un simple hola, ¿en qué puedo ayudarte? Lo convierten en Pulse 1, ahora Pulse 2, Nuevo 1, marca el DNI. En O2 te atenderán personas y no máquinas. Tienes alas, no las vas a usar. Fibra 600 megas y móvil 30 gigas por 50 euros. O2, respira. Infórmate en odosonline.es.
Ara una punta amb vol amb el Juan Arias. Hola, Juan, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda.
Ja tenim el Barça als quarts de final de la Champions i ara espera rival.
Sí, ha sido un paseo. El Barça cerró la clasificación para cuartos de la Champions después de volver a ganar al Evelyn. Noruego 39-19 en una eliminatoria disputada tanto en la ida como en la vuelta en el Palau Blaugrana. Victoria 300 en 400 partidos en Copa de Europa, antes, ahora Champions League. Este trámite ha servido al técnico Xavi Pascual para seguir rotando a sus jugadores de cara a los próximos compromisos y darles un poco de oxígeno, especialmente de cara a ganar la Champions, objetivo número uno desde el inicio de la temporada.
La dificultat d'aquesta plantilla és que és llarga i que m'agradaria poder-los donar minuts a tots. Qualsevol dels jugadors que tinc a dalt demostra que pot jugar i encara tenim alguns nanos més en el B que ens poden ajudar i estic molt satisfet del que veig. Ara ens venen uns quants partits de Lliga molt seguits on pràcticament no tenim descans i tenim que establir bones rotacions i intentar mantenir el nivell de competitivitat que estem mostrant.
El Barça, el rival del Barça, saldrà del ganador de la eliminatòria entre el Brest francès y el Zaporozhye ucraniano, que se dirime el jueves en Francia y que de momento otorga ventaja al equipo ucraniano por 2 goles.
Gracias, Juan.
Que vaya bien.
Entrem al tram final d'Esports Cope. Gil Buster remata.
El comitè d'integritat de la Federació Espanyola de Futbol denunciarà Juan Cala davant del comitè de competició. L'Alavés ha presentat a Javi Calleja, el substitut de Belardo a la banqueta del Glorioso. Hi ha hagut eleccions a la Sobal. Ha guanyat Servando Revuelta, el president del Balomano Cantàbria. David Barrufet i Josep Pujades seran representants de la delegada per part del Barça i del Granollers. I atenció, Tòquio 2021. Després de la negativa de Corea del Nord d'anar als Jocs del Japó, han quedat posposades les proves experimentals del torneig de waterpolo per protocol Covid. Per cert, avui és 6 d'abril, ara fa un any ens va deixar un Brazo Radomir Antic.
Oh, el recordem, el tenim en la memòria ja per sempre. Gil, gràcies, que vagi bé.
A vosaltres, fins demà.
Marxem actualitzant enquestes en clau Barça. El Barça que va patir molt per guanyar-li ahir al Valladolid. Us preguntem si creieu que guanyarà la Lliga. Creieu que sí, el 55%. Creieu que no, el 45%. Bastant igualat. En clau espanyol, quin és el futbolista més determinant de la temporada? Us donem les dues opcions, RDT o Embarba. Aposteu la majoria per RDT, 72%. Voteu per Embarba al 28%. Us recordo que avui torna a haver tiempo de juego amb la Champions, el partit al Real Madrid-Liverpool a les 9, des de mitja hora abans el tiempo de juego de la Cope. Seguiu a la Cope, a Esports Cope, estem pendents de tot. Cuideu-vos moltíssim, que vagi bé.